Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Què tal, oients? S'acaba aquest any 2024. D'aquí pocs dies començarem aquest desitjat 2025 i avui us dono un parell de frases d'inici per pensar, per reflexionar. I diu així: el risc més gran és no prendre cap risc en un món que canvia tan ràpidament. L'única estratègia garantida per fracassar és no arriscar-se. Ho ha dit sempre això Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, una de les persones que més s'arrisca en tecnologia. I també una altra frase que m'agrada molt: les idees són fàcils, implementar-les és la part difícil. Ho diu Guy Kawasaki, que és treballa a Apple i expert en innovació. Amb aquestes dues idees anem acabant el 2024, perquè jo crec que ens espera, de veritat us ho dic, la meva intuïció diu que l'any 2025 serà sorpresiu. In my head there's a beat, it's the beat that you make when you're moving your body, you prove that it can't escape. I can't escape. I avui el Revolució Masterclass amb el gran Santiago Niño Becerra per analitzar els grans reptes econòmics que ens espera aquest 2025. Núria Aymerich i Montse Guàrdia, dues dones TIC, que ens expliquen com liderar amb valors en un món en constant canvi. I el xat amb Quim Bosch, que ens avançarà les tendències digitals de l'any que ve. I amb Brain 360 descobrirem el poder de la neuroimatge. No us ho perdeu. Ja sabeu que sempre ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, la ràdio pública de Catalunya. Com serà el món de demà? Comencem, oients, a revolucionar-nos.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
I avui, en aquesta darrera masterclass de l'any, abordem un tema clau: les previsions per al 2025, un any que promet ser decisiu en l'àmbit polític, econòmic i social. Per això comptem, com sempre, amb l'anàlisi de fonts diverses i de la visió del Santiago Niño Becerra, catedràtic emèrit d'Economia. Comencem. You. Santiago Niño Becerra, gairebé t'he de dir bon any ja, bon any 2025. Ens queda poc per començar aquest inici. Jo tinc moltes ganes de canviar d'any. Tu també, Santiago?
Bueno, depèn, Xantal, depèn, perquè aquest any ja sabem com ha sigut.
Sí.
I de cara al 2025 hi ha moltíssima incertesa, moltíssima.
Clar. Perquè si et digués les principals incerteses globals que marcaran l'any 25, m'agradaria repassar, riscos polítics, impactes econòmics, mercat de valors, parlarem d'energia, de sostenibilitat, també d'IA. És a dir, què ens espera? Comencem amb la incertesa geopolítica i riscos polítics.
A veure, jo crec que estarà molt, molt... El 2025, d'entrada, el que es tindrà de veure és l'administració Trump, que tots sabem que comença el 20 de gener la seva singladura. Al final, què decidirà fer? És a dir, què decidirà fer en termes geopolítics, per exemple, la seva postura davant de Taiwan, la seva postura a l'Orient Mitjà, la seva postura amb Ucraïna, la seva postura en relació a la OTAN. És a dir, ell, el senyor Trump, durant la campanya, va dir moltes coses. Va dir, per exemple, que inclús estava considerant anar-se de la OTAN si els altres membres no pagaven el que ell creia que tenien de pagar. Va dir que Ucraïna, literalment, el problema d'Ucraïna ho acabaria en 24 hores. És a dir, va dir moltes coses. Però ara veurem, una vegada estigui assegut al despatx oval, què farà. És a dir, si fa tot el que va dir que faria en campanya, jo crec que la incertesa pot ser realment brutal i que el mapa del món pot canviar en certes zones moltíssim. El que passa és que si fa tot el que ha dit que faria, les implicacions a nivell econòmic, continuen en l'àmbit geopolític, però en l'àmbit econòmic poden ser molt, molt, molt elevades. Perquè, per exemple, recordem que Ucraïna és un dels principals subministradors de fertilitzants, de blat de moro, una sèrie de gasos estratègics. És a dir, jo crec que la incertesa és brutal fins que comenci a parlar el senyor Trump assegut al despatx oval.
Molt bé, per tant, estarem pendents, no?, de les polítiques aranceràlies, també dels conflictes geopolítics, ara parlaves també d'Ucraïna, Orient Mitjà. Si t'he de dir, si parlem dels impactes econòmics, el 2025 podria veure una inflació significativa als Estats Units, correcte, Santiago? Un augment dels tipus d'interès que podria replicar-se a Europa i al Japó? Són aquestes
Sí.
les implicacions que hi hauria en el tema de la inflació?
Sí, a veure, si és el que tornem al que comentàvem abans. Si el senyor Trump, una vegada assegut del despatx oval, aplica tota la política arancelària que va dir a la campanya, recordem-ho, un arancel del 25% a tot el que entra de Mèxic, un arancel del 25% tot el que entra de Canadà, un increment almenys del 10% de tot el que ve d'Europa, arancels del 60% i del 100% en cotxes elèctrics que venen de Xina. És a dir, si posa en marxa tot això, al marge de que, per exemple, l'economia de Mèxic quedarà absolutament destrossada amb un arancel d'aquest tipus, com els preus a dins dels Estats Units pujaran molt, hi haurà una inflació i, com sempre, ja sabem, es pugen els tipus d'interès per frenar aquesta inflació. Clar, si els Estats Units puja els tipus d'interès per frenar la seva inflació, el dòlar es revaluarà i això implicarà que Europa tinguin que pujar els tipus d'interès per equilibrar la situació entre el dòlar i l'euro. És una situació realment molt perillosa, Chantal, molt perillosa i que ens pot tornar una altra vegada a portar aquelles inflacions que hem tingut a l'any 2022 i començament del 2023.
Tema important del 2025, energia i sostenibilitat. El 2025 també marcarà urgents canvis en el mercat energètic. Veurem una disminució del preu del petroli. Ens preguntem, Santiago, quina serà l'evolució de les energies renovables aquest proper any? Santiago?
Sí, a veure, sembla ser que totes les fonts que jo he consultat apunten, i jo crec que té lògica, que la demanda de petroli baixarà, i que a l'ús de l'energia solar, no només la solar, però sobretot la solar, s'incrementarà moltíssim. Per què baixarà la demanda de petroli? La demanda de petroli baixarà primer perquè l'activitat econòmica, em refereixo, s'alentirà una mica, i això implicarà, recordem per exemple com està Alemanya, etcètera, etcètera, i per altra banda, les previsions apunten a que el cotxe elèctric, bueno, encara que lentament, el cotxe elèctric pur o, si més no, híbrid, no? Però amb consums d'energia baixos. Això significarà tot plegat que la demanda de petroli baixarà. Si la demanda de petroli baixa, el preu del petroli baixarà. I això implicarà que els ingressos de països petroliers baixaran. per als consumidors, per nosaltres, que baixi el preu del petroli està molt bé, però que baixin els ingressos dels països petroliers doncs no està tan bé, perquè implicarà que tindran menys capacitat per invertir i per comprar coses, per comprar-nos coses. És a dir, que veurem. L'increment de l'energia solar realment és molt positiu. Aquí, a més, pràcticament el 65% del mercat el té controlat Xina. Per Xina serà realment molt bo, perquè la seva tecnologia solar és molt, està molt desenvolupada, i implicarà que el consum d'energia elèctrica no solar baixi, i això tindrà doncs, implicacions en menys ús de gas, menys ús de carbó, etc etc, per produir energia elèctrica, i evidentment això serà bo per al medi ambient. És a dir, que resumint, sí, en principi demanda de petroli baixa, ús d'energia solar augmenta.
Molt bé, un altre tema important i que, ja dic, es parlarà molt aquest 2025 és la transformació digital i la intel·ligència artificial. I, com deies, has destacat ara, la demanda del petroli podria baixar, l'energia solar continua creixent, però dic la tecnologia, un dels àmbits que segurament experimentarà un gran salt, jo dic endavant, és aquest de la tecnologia digital i de la IA. I quins canvis esperem? Jo crec que la intel·ligència artificial serà clau en temes com la salut, encara més, l'educació i la logística. Estaries d'acord, Santiago?
Sí, totalment. És a dir, a l'any 2000, a partir de la pandèmia, abans, no? La història comença abans, però sobretot a partir de la pandèmia 2020 es percep clarament un ús creixent de la tecnologia, un ús creixent de la digitalització. Clar, és possible que algunes persones que ens estan sentint i veient pensin, bueno, però per exemple el metavers, ningú parla del metavers. Bueno, o sigui, que hi ha tecnologies que han quedat obsoletes. No, jo no estic d'acord amb això. Jo crec que el metavers tornarà. El que passa és que potser torni d'una altra manera, no pensant tant en l'oci, sinó en el treball, en la feina, no? És a dir, 2025 continuarà aquest creixement de la tecnologia, aquest creixement en l'ús de la tecnologia, exponencial, tot apunta que serà exponencial, i en concret de la intel·ligència artificial, en tots els camps, no?, que ja s'està aplicant. Jo crec que hem entrat en una... Bueno, jo crec que tots els fons apunten, no?, a que hem entrat en una dinàmica que durarà dècades d'ús creixent i aprofundint en l'ús de la tecnologia, digitalització, comunicacions, intel·ligència artificial, aplicacions a salut, a mobilitat, etc etc. És a dir, entrem ja en una galàxia. Bé, ja hem entrat, no?, però cada vegada més en una galàxia totalment tecnològica.
Clar. A tu, què és el que més et sorprèn de la intel·ligència artificial, Santiago? És a dir, jo, quan tu devies començar, no?, a estudiar economia, mai haguessis pensat, no?, que amb els anys estaries parlant de tot el que pot fer la intel·ligència artificial, no, Santiago?
Bueno, és que, a veure, la intel·ligència artificial és una cosa que per nosaltres, per les persones corrents, comença fa 3 anys. Però, bueno, intel·ligència artificial ja s'està parlant des dels anys 70. És a dir, en els laboratoris de recerca i d'innovació ja s'estava utilitzant la intel·ligència artificial. Jo et posaré un exemple personal meu, Chantal. El meu hobby és la fotografia.
Sí, ho sé, sí, digues.
Sí,
has de fer una exposició, has de fer una exposició aviat, digues.
Jo utilitzo un programa que es diu Photoshop. Photoshop està implementant eines constantment d'intel·ligència artificial. Bé, doncs una feina o un retoque d'una fotografia que jo abans, sense intel·ligència artificial, podia trigar mitja hora, ara la faig en segons. Posa un minut. Aquesta és la diferència.
Sí, ens estalvia temps, no? Estalvia temps i costos i a les empreses, també, no? Jo l'altre dia explicava, sí, també, que un departament d'una empresa molt coneguda, PepsiCo, ja saps que els recursos humans, la gent que treballa a recursos humans, se li ha dit que aprengui a programar perquè totes les tasques d'administració i de factures ja les fa una intel·ligència artificial, Santiago.
Sí, però és que no és només que guanyi temps, que evidentment guanya temps, és que inclús fa coses millor. És a dir, en el meu cas, fotografia, aquestes eines d'intel·ligència artificial fan les coses millor del que jo les feia i estan en constant evolució.
Clar.
És a dir, guanya temps, incrementa productivitat i fa feines millor del que es feien abans. I Chantal, estem al començament. Tu imagina't el que serà l'any 2035.
Déu-n'hi-do,
És a dir,
sí.
ara, d'aquí 10 anys.
Sí, no, d'aquí 10 anys serà una passada. Molt bé, Santiago, ens ha agradat acabar aquesta Masterclass del 2024 amb tu, analitzar una mica què ve l'any que ve, aquest 2025, on la intel·ligència artificial serà molt protagonista en sectors, com dèiem, el de la salut, el de la logística i el de l'educació. Per tant, preneu nota, oients, IA important en salut, logística i educació. Bon any 2025, t'espero el 2025 al gener, Santiago.
Clar, clar que sí, Chantal. Bon any i bona sortida i millor entrada.
Que a més, que tots els desitjos que vulguis es facin realitat, Santiago. Una
Molt bé,
abraçada,
igualment.
bones festes, gràcies.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que juntes fem un món millor. Informa't de la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.